Són les 8 del vespre.
Camins.
Avui és el dia dels sants innocents i seria una broma de mal gust si els de la banda de Camins no estiguéssim en la graella. Ho estem, eh? I sense tonteries. Bé, més o menys. Per tant, se'm cau l'aigua aquí a l'estudi. Per tant, bona vesprada d'aquest dimecres 28 de desembre del 2022. Començarem aquest nou programa recuperant la visita que ens va fer la gran Núria Ortín per parlar-nos del seu llibre Condemnes compartides, un recull de testimonis de mercedaris i de persones preses a les presons realment colpidor. Seguirem amb una de les visites que ens ha fet la Verònica García Morales. Ja sabeu que amb ella cada tres dimecres fem una passejada assossegada per reflexionar sobre temes socials i d'actualitat. Sempre és un plaer escoltar la Verònica. I rematarem el programa amb una de les nostres seccions de la pestanya de Clio, els nois de Solsona i la seva visió divertida de la història i les seves curiositats. Des d'ara i fins les 9, la ràdio es torna Tutti Frutti, la raga de Ma Manuel, la caravana del Trias com si fos un trineu, el Pol a la neu i la banda de Camins us fem ràdio. Que comiencen los juegos.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Camins fa ara un gir copernicà. Us presentem una obra, un llibre, que probablement us tocarà el cor.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
Explicaré una interioritat. Això no m'havia passat mai. No m'havia passat mai encara, però me n'alegro que hagi estat avui. I m'ha recordat un ritual que tenia en França al Mundial 98, crec recordar, que Zidane, abans de començar... Bueno, Núria Ortín, bona vesprada.
Ah, ara, parles de Zidane abans de presentar-me.
Sí, però espera, vale. ara venga, ho entendràs. Vamos. Núria Ortín, ara explicarem tot. Però Núria Ortín, bona vesprada. Encantada de tenir-te aquí a l'estudi. Acaba de llançar la jaqueta com si fos Rafael. Una cosa increïble. Bueno, doncs ha entrat Núria Ortín a l'estudi mentre sonava la sintonia i ha fet com si fos Zidane a Barthez. Abans de començar els partits de la selecció francesa, sí, que va ser campiona del món al 98, sí, Zinedine Zidane s'apropava al porter, Fabián Barthez, que és calb, com jo.
Sí, i li feia... tens algun cabell, no?
Sí,
cap, tampoc.
Sí, una mica Gargamel, però, vale, però bueno. Total, que li feia un petó al cap. Què és el que ha fet Núria Ortín?
Ah, és que saps que m'ha... Però explica, ho diu, un petó al cap, no, perquè portes els auriculars, sí, i no tenia sinó dir-te hola, bona nit, que ja
exactament
estic aquí.
No m'ha pogut saludar verbalment i m'ha fet un petó a la calva.
I això calva. Ho feia?
Sí, ho feia, no ho sabia. Zidane ho feia, era com un ritual. S'apropava, vale, a Barthez, li posava el cap i Zidane li besava, mira. Escolta, ara... Pues, bueno,
ara ens hem de posar serios, perquè clar, estem que... així 8 i 20, no? Que... Ja-ja, i, no, i que... hem de parlar de coses més,
sí,
més serioses, no?
Sí, efectivament. És que aquest programa té aquestes coses... Fa girs copernicans.
Bueno, t'he de dir que el llibre també té un to ja-ja, eh?
Home.
Perquè la vida, si no, és molt complicada d'afrontar.
Doncs me n'alegro. Bueno, ara parlarem. Mira, tinc una primera pregunta. Ho hem escoltat mil vegades, Núria, sí? Però et pregunto, perquè si hi ha algú capaç de respondre a aquesta qüestió, ets tu. La presó rehabilitada a la persona?
Ui, he fet un silenci express, eh?
Això es diu pausa dramàtica.
Total. No, estic perquè els oients reflexionin. La com presó, si tu els estiguessis fent la
pregunta. Perquè sempre escoltem que la presó té un... Bueno, això, rehabilitar la persona, que, reformar-la, uh-huh, interiorment...
Si m'ho preguntes com a Núria Ortín, et dic que no, per mi no. Per mi no,
ah, i com no. Tu... I tens, no, alguna altra vessant,
no,
de tu mateixa?
No, tinc una vessant com a directora de la Fundació Ona Mercedària que hi ha gent que diu que és molt dràstic dir no, no rotund, perquè hi ha casos que és veritat que sí que han rehabilitat. Llavors, bueno, intentava separar una miqueta, ja, en el sentit que és veritat que la reinserció social, per mi, ja comença dintre la presó, i quan una persona està dintre la presó li has de donar eines perquè s'enfoqui en la societat tal com la tenim muntada. Mm-hmm. Normalment, nosaltres quan sortim de la presó, molta gent es troba, sobretot si han estat molts anys, amb un estoy en Marte, perquè no se'ls ha explicat, mm-hmm, com ha avançat. O sigui, la presó, quan una persona entra, es para, tot, es para. I, sí, en canvi, el món continua avançant, clar, constantment,
això,
hi ha molts canvis.
Si has vist la pel·lícula de la qual soc completament fan, Cadena Perpètua, de Shawshank Redemption, és una pel·lícula carcelària repleta de matisos, d'esperança, bueno, és una obra mestra, aquest concepte, és a dir, la persona que surt de la presó i s'ha d'enfrontar una altra vegada al ritme de la vida i no pot, el supera, li diuen que està institucionalitzat. És a dir, s'ha fet part d'una institució penitenciària.
O presonitzats, que es diu, ells mateixos s'ho diuen, quan porten ja un temps, és, bueno, hi ha uns còdics que no, nosaltres no podem entendre dels que estan a dintre, i és tampoc que nosaltres que estem a fora. Llavors, clar, per mi hi ha una divisió tan bèstia que per mi no reinserta, perquè ho hauríem de fer ja des de dintre i donar les eines perquè aquestes persones tinguin que dic, o sigui, que no es queden al limbo, sinó que tinguin una estructura social preparada per acceptar aquestes persones, perquè aquesta és l'altra, la gent li dona l'esquena. Llavors, algú que t'estan rebutjant i que t'estan dient, oye, tu me molestes, perquè no sé, que veiéssim a tot de gent dormint al carrer o robant, aquesta gent molesta la societat. Nosaltres volem viure en llocs segurs i agradables físicament. Llavors, una persona, segons quina pinta tenen, ja no ens agrada, evidentment. Llavors, la societat no fa cap esforç, sinó que ells se senten més exclosos i, a més, molts surten des de bosses de la pobresa. Vol dir que no tenen ni feina, no tenen una casa, no tenen cap relació familiar perquè tothom ja els ha donat l'esquena. Llavors, clar, aquests tios, quan surten, o dones, els acompanyes molt, que els hi dic, o sigui, tu els hi fas un acompanyament de venga, si pots, i crec que tu pots tenir una segona oportunitat per tornar a aquesta societat, o el més normal serà que tornem a delinquir i tornem a començar. Llavors, això reinserta? Llavors, aquesta és la pregunta.
M'has contestat amb una pregunta, però jo crec que en el desenvolupament de la resposta està la clau.
Sí.
Us contextualitzo, que sí. Núria Ortín jo crec que és de sobres coneguda, però és la directora, ja mateix ho acaba de comentar, de la Fundació Obra Mercedària, llicenciada en Publicitat, Relacions Públiques, diplomada en Humanitats, ha fet moltes coses en aquesta vida, entre elles dedicar diversos anys a treballar i fer créixer aquesta casa, Radio Estel, on vas fer tasques, Núria, de producció, redacció, locució i fins i tot de tècnica.
Vaig començar de tècnica, de fet.
Imagina't.
De voluntària, evidentment, perquè va ser quan va començar Radio Estel amb proves. O sigui, vaig començar quan Radio Estel naixia i vam estar mesos emetent des de la Torre de Collserola, però de proves. Em sembla que va ser juny, juliol, llavors va ser l'octubre quan vam ja sortir amb 10 quilowatts i ja vam fer la inauguració formal amb el bisbe, amb els directors, amb tothom que estava darrere amb el patronat.
Ets història d'aquesta casa.
Bueno, vaig veure la nixa, sí.
Imagina't. I també vas fer tasques de promoció, labor social de la casa, etcètera. Des del 2016 que estàs treballant a la Fundació Obra Mercedària, present a 6 països de 3 continents diferents, treballant a favor dels privats de llibertat i per a les persones més vulnerables i necessitades de la societat. I ara has publicat aquest llibre que recull testimonis de presos, les seves històries, patiments, inquietuds, també alegries, triomfs, i testimonis de mercedaris.
Exacte.
Que acompanyen, els ajuden i els donen la vida a favor d'aquestes persones tan necessitades de tantes coses. El llibre es diu Cadenes Compartides i l'ha editat l'editorial Clarec. Condemnes Compartides, és això?
Bueno, és català i castellà, hem fet les dues versions.
Doncs Condemnes Compartides. És l'essència dels mercedaris, compartir la condemna?
Els dos principis fonamentals de l'obra mercedària, o sigui, dels mercedaris, és la llibertat i la dignitat de les persones. Tothom ha de ser lliure i tothom ha de ser digne. Sense això...
És el bàsic.
Sí, és apaga i vámonos, no? Llavors, des d'aquesta... mirada, ells porten tota la vida, bueno, de fet més de 800 anys, dedicant al rescat dels que llavors agafaven els musulmans,
o sigui,
en mans dels cristians.
Ells s'entregaven perquè alliberessin...
Exacte. Però en el cas que no hi hagués una transacció econòmica, no? ¿Cuánto vales tú? 20.
Es posaven en el lloc...
Et pago, llavors. Me'l dones. En el cas que no hi hagués un acord, donaven la vida, que per això és l'única ordre religiosa, l'única, que té el que s'anomena quart vot, que és el de sang. És perquè morien. O sigui, jo, si no et puc recuperar i no et puc donar la llibertat, moro per tu, no? Llavors, aquest és una mica la identitat. D'aquí neixen i comencen, doncs, això, a alliberar tots els captius, no? Per això Mercedaris ve de Mercè, que Mercè, que és la patrona de Barcelona, és la patrona dels captius. O sigui, és normal entrar en una presó de qualsevol país del món i veure la Verge de la Mercè. I bueno, ho explico perquè hi ha gent que no ho sap i molts són d'aquí.
No, ho expliques.
I és així.
I ho has explicat perfectament, perquè al final molt folklore, però aquesta és l'essència dels mercedaris.
Aquesta és l'essència dels mercedaris. Sí, llavors, sí. Què passa? Com que estem nosaltres presents a diferents llocs del món, hem volgut donar una mica la realitat de com es viuen a les presons, perquè, clar, no és diferent que t'agafin aquí a Batràs, no?, a la Barcelona de les Dones, que t'agafin amb una... Mira, precisament a contestar aquesta noia que ha fet aquesta portada del llibre en forma part d'un mur d'una presó de Ilopango del Salvador, que allà viuen diferent que les d'Àfrica, no? Llavors, que tens tants continents que la manera, l'essència humana és, bueno, molt, molt diferent. Condenes compartides ve perquè el llibre, bueno, neix una mica arrel d'un podcast que vam fer que es deia Temps Mort, en el qual nosaltres, bueno, jo en aquest cas entrevistava a noies privades de llibertat i com es vivia arrel de la presó, però tothom, o sigui, què implica? Perquè a mi si m'agafen avui i tu ets amic meu, la teva vida trontolla, i la dels meus pares també, i dels meus fills també, i del meu entorn social.
No només és la persona que entra en presó, sinó tot el seu entorn.
És tot, no? Sí. Llavors, com nosaltres funcionem en el moment que algú... l'agafen i se'n va dintre, s'atura la vida, no? Llavors és com un drama en el qual s'esquitxa molta gent, sí. No ets tu, bueno, sempre quan tinguis entorn, no? Llavors, això neix d'aquestes converses i el director de la Claret va escoltar aquests podcasts i va dir, m'encanta la idea de poder escriure què passa a les presons perquè és un tema que no se'n parla. O sigui, com viu la gent dintre les presons, hi ha molt poca gent que ho sap.
De fet, el subtítol per això és Mundo Hostil e Invisible.
Totalment. Perquè
no, és una barreja increïble, o sigui, és una barreja duríssima, hostil i invisible.
Sí, perquè no estan visibilitzats. De fet, aquest llibre una mica el que vol fer és donar veu a totes aquestes persones que estan a dintre de les presons o s'han sentit cautives o hi ha hagut alguna esclavitud, no? Llavors, compartides perquè l'altra part és la mirada del mercedari que acompanya aquesta persona que s'ha quedat privada de llibertat i quins són els processos, no?, de quan intervé un mercedari, o sigui, quan intervé algú que acompanya, hi ha vides que fan un clic. I aquest clic vol dir de... m'he donat compte, m'arrepenteixo, perdono, començo de nou, segona oportunitat, refaig la meva vida, em reinserto, no? Per això dic que a vegades sí que hi ha casos de... I en el llibre hi són, històries que dius... Bueno, em va impactar a mi molt una persona, un noi que em va dir soy la persona más mala de Guatemala. Fui jo la persona más buscada durante años, no? Jo el tenia davant i pensava, que tio, venia de fer una cervesa avui mateix, saps? Sí. D'aquestes persones que dius, bona persona, com t'explica, afable, vam riure molt. Per això dic que les entrevistes sí que tenen un to una mica ja-ja, perquè clar, ja t'expliquen cada drama que dius, o faig una mica ja-ja o ens fotrem tots a plorar al minut zero, no?
Les entrevistes són en molta profunditat.
I són personatges que han fet una reconversió, no? I han dit, bueno, la vida m'ha donat una oportunitat, estava molt de cul, perdona l'expressió entre cometes, sí, amb l'Església, amb Déu, per què no? Perquè m'ha fet passar malament. Però hi ha un dia que no saps com, aquell acompanyament silenciós del mercedari, de posar llum, d'acompanyar, de no preguntar, de no jutjar-te, sobretot... Sí. No saps com? Dius, bueno, ara jo quiero ayudar a los mercedarios, yo quiero estar al lado de estos que sufren, no? Llavors hi ha històries molt, molt colpejadores perquè hi ha vides de reconversió increïbles que dius, no m'ho puc creure, saps? I passen. O sigui, que la gent no canvia, això també és un estereotip que hem de començar a canviar. Hi ha gent que pot canviar.
Els camins, la ràdio nocturna, estem amb conversa amb Núria Ortín, ens està presentant aquell llibre que ha publicat ara Editorial Claret, Condenes compartides, condemnes compartides, amb un recull impressionant de testimonis en un doble, una doble vessant, us recordo, els mercedaris que acompanyen els interns de les presons de tot el món, també de diferents parts d'Espanya, i aquesta tasca, les històries, els triomfos, les misèries, és un llibre molt complet que és molt recomanable. Jo volia demanar-te, clar, has vist moltíssims casos, has tingut entrevistes, Núria. Tothom accepta l'acompanyament dels mercedaris o hi ha gent que el refusa?
Hi ha gent que el refusa. Bé, senzillament no és que el refusin, és que no s'atansen, que és diferent. O sigui, hi ha gent que sí, aquells que quan entren a una presó, no? Sobretot a Centroamèrica, oi, soy el padre, si necessites alguna cosa, passen. I és una mica el que us explicava abans de la publicitat, no? Que sí que no saps en quin moment... de cop s'atansen. Perquè veuen que és una presència constant, que no falla, que ajuda, és que facilita...
Això
que...
té una paraula, Núria, si em permets.
Quina? A veure.
Amor.
Exacte, molt bé, seria això, amor incondicional. Molt bé.
És que és molt evident. És molt evident. Les persones que estan ferides només es poden sanar amb l'amor.
Totalment.
I és l'amor dels mercedaris que donen la vida sense demanar res.
Res a canvi, exacte.
I amb una mirada neta.
Sí.
Perquè normalment un pres sempre tens el prejudici.
Sí.
I els mercedaris van amb tota la humilitat.
Totalment.
A posar-se als peus d'ells.
Bueno, i sobretot el no preguntar. Hi ha molta gent que se senten ells molt jutjats quan ja han sigut jutjats. Llavors, que vagi alguna persona a només escoltar o a només... no? Agafar-te la mà,
acompanyar.
O només mirar-te a veure com estàs,
uh-huh.
O sobretot, no, de veritat m'impressionava quan algunes persones em deien, és que durant tota la condemna, que van ser d'anys, ningú mai em va venir a visitar, no? Aquí es fiquen, normalment aquí la gent es trenca i es fiquen a plorar, En el sentit de dir, hi ha tanta soledat, tanta solitud, en el sentit de que estic sol en aquest món i sobre tancat en quatre parets, que trist, i de cop apareix un tio que et ve a veure i et pregunta, què tal, com estàs? Clar, això et dona una força i uns ànims i pensar, no?, doncs que tens una esperança, això és molt potent per ells, no? Llavors és aquesta presència, per això es deia d'acompanyament, perquè al final ells també d'alguna manera estan compartint la condemna de l'altra persona, no? Estan condemnats, però en el moment que tu empatitzes, que estàs allà, bueno, doncs, per això hem fet el llibre de manera dual de parelles, eh? O sigui, en cada presó hi ha una persona i l'intern.
Jo crec que aquest llibre i tota la tasca mercedària és un exemple perfecte del que és el cristià, al final, també t'ho dic.
Uh-huh.
Perquè al final el que va fer Jesucrist és agafar la culpa nostra i carregar-la a ell,
exacte,
que era innocent.
Uh-huh.
I els mercedaris fan una tasca molt similar. La persona té una culpa, la persona que està en presó, i el mercedari li ajuda a carregar amb aquesta càrrega, i aquest és l'acte d'amor, no? Jo volia demanar-te, apareixen testimonis d'homes, de dones, també de joves, diferències o matisos que presenten entre ells?
Mira, el que a mi em sorprèn que tothom et diu... Tothom pot entrar. O sigui, gent que la vida haguessis dit empresaris, joves, dones que tenen una vida... I de cop tothom et diu, ojito, que la presó està molt més a prop del que qualsevol persona s'imagina. Això, per una banda, com a similitud. Molta soledat, molta... O sigui, això sí que és un denominador comú. Molta ràbia, molta rebel·lió, molt de dir aquest sistema no funciona perquè quines eines ens estan donant. Això per una banda, però en canvi trobes algun testimoni que diu menys mal que he estat a la presó perquè la meva vida ha canviat en què de cop he pogut estudiar, m'he tret una carrera i el dia que vaig sortir he tingut una feina que mai m'hagués imaginat i ha sigut un camí de bonança i de projecció personal que mai m'hagués imaginat.
Tu dius
no?
Que aquests casos són minoritaris?
Sí. Bueno, crec que sí. Ho he dit sí, molt alegrament. Crec que sí, encara que la gent et dirà que el 70% de les persones que hi han complert no tornen, O sigui, que hi ha un índex elevat de reinserció. L'únic que és veritat que per això deia que en tenim per reinserció, perquè si després s'acaben al carrer i no tornen a la presó, però no tenen ni feina, ni casa, ni entorn social... Per mi aquest 70% és un interrogant, saps què vull dir? Ara, sí que és veritat que hi ha persones que jo crec que diuen, mira, un temps sí, però a partir d'un any, quin sentit té la presó? O sigui, està 20, quan jo ja he pres el primer any, el que me tenia que aprendre, o 5, o ja he pagat, o ja m'he arrepentit, o ja he parlat, o ja he mediat, o ja he fet un procés, no?, del que jo crec que li ha. I després, clar, et fiquen anys i anys i anys, que dius, per què, no? Una mica, hi ha un personatge que em va tocar molt, 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 que deia, clar, és tal la desnudez humana, o sigui, a què venim, o sigui, et quedes tan a nivell espiritual, tan despullat, quan veus que et tanquen, que has fet alguna cosa que no entens, i que, a més, això s'allarga en el temps... Quin sentit té la vida, no?, una mica. Llavors sí que hi ha gent, molts, que et parlen doncs, del sentit més profund, en el sentit que hem vingut a fer aquí, i ara que m'han tancat, què hago, no? Pues que me voy. Surt el suïcidi, surt molta denúncia, molt, que un cop entren, llavors sí que... Bueno, són vides de supervivència, no?, en el qual tothom té moltes motxilles. O sigui, bàsicament jo el que veig a la presó és que hi ha la majoria de gent, i això sí que és majoria... són gent pobra, que ha sigut circumstancial i que ha sigut bueno, doncs perquè en aquell moment hi ha hagut una necessitat. No? Molts mercedaris, que a mi això sí que les entrevistes al mercedari m'han comptat, m'han dit, mai hem vist una persona dolenta, no? O una ànima dolenta. Jo els deia, a veure, hi ha molta gent que sí que és dolenta, que ha fet el mal, no? Que sabent conscientment que, perquè jo els deia, per mi no és el mateix que algú mati conscientment, a que sense voler avui, ara sortim d'aquí, agafem el cotxe i atropellem algú. No és el mateix, no?, l'acte. I ells deien, si tu escarbes, no hi ha ànimes dolentes, no? Aquestes frases, i tots ho deien, m'ha costat de pair-la perquè dic, bueno, sí que hi ha malos, no? O un tio que se'n va a l'estiu i volent crema tots els boscos de Catalunya, que... oye, no sé, per mi no és el mateix que un altre, no? Llavors, per això, hi ha delictes, hi ha perfils, llavors és molt complicat perquè jo separo, no? Dic, per mi no és el mateix que quan hi ha una intenció dolenta que quan és sense voler, no? I ells em deien, no, Núria, totes són persones. O sea, tu quin eres per dir, no? Clar. On està el límit, no?
Dic, a mi és una reflexió molt interessant, perquè al final, qui és millor que qui?
Clar,
i tots dins... Mira, és que l'Evangeli diu una cosa molt curiosa, diu... disculpeu. Si li dius imbècil al teu germà, ets un assassí, diu Jesucrist, eh? O sea, està equiparant el sentiment de l'acte. És a dir, vale, jo a lo millor no he matat ningú o no he robat, però he tingut desig. I quina diferència n'hi ha entre fer-lo i pensar-lo moltes vegades?
És molt complicat. Tota la part psicològica... Sí. Hi ha molta malaltia també mental que es tracta, la malaltia mental... O sigui, hi ha temes molt profuns en quant a... Per això dic que són converses que quan la gent ha estat a l'altra banda dius, bueno, com a mínim te'ls escoltes i com a mínim una mica la idea era canviar els segons quins estigmes de, bueno, algo harán, ¿no? Algo lo habrán hecho, ¿eh? Todos sí. Son muy malos. Oye, que se mueran todos, ¿no? Oye, un momento. Ara comença a mirar què hi ha darrere de cada persona. I ells, al final, els mercedaris curiosos diuen, vemos el rostro de Jesús en cada uno, ¿no? Digo, pero vosotros han mediat molt la meta, ¿no? Els mercedaris en tota l'època dels terrorismes. I jo els deia, digo, pero esta persona, o sea, tú l'acompanyes? O sigui, tu vas con el corazón así, te voy a acompañar y qué tal. Bueno, Núria, són persones. Llavors ja pot haver-hi arrepentiment, pot haver-hi un canvi, pot haver-hi un... Llavors, bueno, també és una mirada... Jo com a autora també he sigut interessant de dir, bueno, un momento, ¿no? Vamos a contemplar-ho tot des d'una altra perspectiva.
Núria Ortín, dona gust escoltar-te. Crec que feu una tasca impressionant. A mi m'agrada molt tenir-te a l'estudi. No és la primera vegada, crec que has de venir més sovint.
Bueno, quan vulgueu, em convideu, ja.
Estem en contacte i vine de tant en tant perquè ens dones alegria. Però t'hem de deixar perquè, si no, se'ns escapa el programa.
Sí.
Núria Ortín, us recordo, és directora de la Fundació Obra Mercedària, ha publicat aquell llibre ple de llum enmig de les ombres que exposa condemnes compartides amb testimonis de presos, les seves històries, els seus patiments, les alegries també, i testimonis de mercedaris que els acompanyen, els ajuden i donen la vida en favor d'aquestes persones. Núria, molt ànim, enhorabona per la tasca que feu.
Moltíssimes gràcies.
No defalliu, i aquesta és casa teva, ja ho saps.
Gràcies, molt a gust de venir.
Ràdio Estel, la ràdio del teu Nadal. Ràdio Estel us desitja bones festes. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Ràdio Estel, Tortosa, 90.1.
Rafa Sanahuja.
Ell és molt divertit, és un tio molt corrent, molt divertit, especialment quan escriu, té molt de gràcia. Sí, és molt divertit.
Camins.
Genis. Boníssims. Sí.
Ràdio Estel.
Just come on. Oh. Just come on.
Ja ens va haver una mica de ritme, perquè, clar, els que som... Verónica García Morales, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Tu ets futbolera, per un casual, o t'agrada el futbol o no?
No, la veritat és que no.
No massa. Però i a Mèxic sí que hi ha molta tradició futbolera, no?
Sí, bastant, la veritat.
T'agradava Hugo Sánchez, aquí l'odiaven.
No, no, és que no...
Ah, que no t'agrada, ja està. No, pues, no t'esforcis, si no t'agrada, no t'agrada. Escolta, doncs ara ens centrem amb tu, ens visita per parlar-nos doncs, del que ella vulgui, de destacar els temes que vulgui per ajudar-nos a reflexionar amb el seu estil assossegat, amb el seu estil proper, amb el seu estil senzill, que sempre ens va molt bé. Temes alternatius i temes socials. Avui, per començar, Verónica García Morales, volies parlar-nos d'una pel·lícula, eh? Una pel·lícula que s'ha estrenat aquest mateix any i... es aquesta.
Por nosotros.
Por nosotros.
Me obsesiona el miedo a olvidar algo.
Ramón, esto no es...
Lo que no te mata te hace más fuerte, de Churchill.
The show must go on.
¿Qué? Wow. ¿Quién
ha mirado eso?
Estem escoltant fragments de la pel·lícula Un año, una noche, dirigida per Isaki Lacuesta, una pel·lícula espanyola, que explica la història de Ramón i Celine, que són una jove parella que es troba al local Bataclan, a París, la nit del 13 de novembre del 2015, la tràgica nit de l'assalt terrorista. Tots dos, els protagonistes, aconsegueixen cadascú pel seu costat entrar a un camerino dels músics, refugiar-s'hi, i en sortir ja no són els mateixos. Recordem tot el que va passar aquella nit a la sala Bataclan, quan van irrompre aquests terroristes al crit de "Això no és per Síria, Allah és gran", "Això és per Síria, Allah és gran", on van morir almenys 80 persones i desenes van resultar ferides. Aquesta estrena, a més, amb molt bones crítiques. Està llegint, jo no l'he vista, la pel·lícula, però està llegint aquesta tarda les crítiques de professionals i la pinten molt i molt bé. O sigui, que és un bon retrat, com a mínim, perquè retracta dos persones que sobreviuen a aquest moment i com retracten tota aquesta por que després arrastren. ¿Qué os vols comentar, Verónica? ¿Te
sí, bueno, primero la película realmente es muy recomendable, ¿no? Para aquellos que...
¿Tú la has visto, quieran...
Sí, la he visto y la verdad que es una muy buena película por distintos motivos, ¿no? La primera es que muestra realmente el testimonio de dos personas que han vivido, ¿no? Ese atentado terrorista yihadista. Uh-huh. Y bueno, como dice el título de la propia película, ¿no? Un año, una noche, es algo que sucede en... una noche, en unos minutos. Uh-huh. Sin embargo, lo que se muestra es, bueno, un año después, todo lo que se vive después de ese atentado. Y creo que este es un primer punto que es importante a tener en cuenta. Es decir, ver realmente el impacto que tiene en la vida de las personas, más allá de que la mayoría de la sociedad lo que le atrae más es conocer pues el perfil de los terroristas yihadistas, por qué lo han hecho y demás, y queda muchas veces invisibilizada o silenciada la voz de los protagonistas que han vivido esto y cómo luego tienen que seguir viviendo.
Uh-huh. Y ¿nos podrías ayudar una mica a explicarnos? Bueno, dona igual que facis spoilers, a mí los spoilers no en donan igual. Pero claro, ¿qué reflecteixen los protagonistas en aquest cas?
Al principio, cuando poníais el corte, que, sí, es, que está... muy, muy, muy bien escogido, porque señala, ¿no?, Ramón cuando dice "tengo miedo y me obsesiona el poder olvidar algo". Y esto es algo muy importante en su testimonio, no solo en la película, que va a mostrar esa necesidad de contarlo, sino también en el libro de Ramón.
Sí, porque está basada en una novela, de Ramón González.
Sí, está basada en Ramón González. Es, pues allí no hay un nombre ficticio, porque es realmente no el autor, la persona, el protagonista en la película también se llama Ramón. Mm. El libro se llama Paz, Amor y Death Metal.
Sí.
Y allí está, ¿no?, ese testimonio por escrito. Y ahí en la película sí que refleja todo ese proceso de cuando él necesita, pues, exteriorizar, necesita comunicarlo, porque también necesita comprensión, la necesidad de que otros nos comprendan y que otros nos escuchen. Es verdad,
sí,
que la película se basa en una parte bastante breve del libro. La película va mucho más allá porque la película se centra también en la forma de reaccionar de Celine, que sería la pareja de Ramón. Ramón y Celine son pareja y tienen una forma muy distinta de reaccionar.
I quina és? Perquè ell expressa aquesta por a no oblidar, a viure marcat sempre per aquest aconteciment. I quina és l'actitud d'ella?
Ella se encierra en sí misma, por decirlo de esa forma. Se cierra y no, una primera reacción es no quiero hablar. Y allí, ¿no?, va mostrando cómo esas distintas necesidades de afrontar ese dolor, pues también, ¿no?, genera dinámicas distintas en su relación como pareja, con sus amigos, con su familia, en la relación con el propio contexto, la ciudad, ¿no?, de París. Ramón es español, pero no se plantea volver a España. Y bueno, es interesante, ¿no? Porque
yo creo que sí, tal como estás explicando, yo creo que es muy interesante porque a més, fixa't, aquí en aquest cas, clar, va ser un aconteciment molt espectacular, en negatiu, evidentment, perquè, clar, era un concert, hi havia més de 1.000 persones, van entrar, doncs, disparant indiscriminadament, van haver un munt de víctimes, 80 persones que van perdre la vida, com dèiem abans. Clar, això realment és molt... És de pel·lícula, és que val per una pel·lícula. Però després, segurament, ho podem extrapolar a altres cops de la vida, qualsevol trauma, i segurament té a veure amb estar molt a prop de la mort o inclús viure un amor, no?, de molt a prop, de manera traumàtica, doncs et deixa una marca que després d'alguna manera has de treballar, no?, per continuar amb una vida normal. És a dir, val igual per a una violència masclista, per exemple, o una violència de qualsevol tipus, o jo què sé, un accident. I en aquest sentit, cada vegada, jo crec que està molt bé tenir present que no només és aquell moment i els moments posteriors, sinó que és tota una vida marcada i que s'ha de treballar.
Claro, y sobre todo también como sociedad, ¿no?, que muchas veces no queremos escuchar esos testimonios porque evidentemente no es algo agradable escuchar ni de ver, y eso nos impide comprender. Evidentemente no lo tenemos que vivir, pero si leemos, por ejemplo, a Ramón, leer su libro ya es una forma de escuchar. El ver esta película, bueno, también nos da pauta, ¿no?, a reflexionar sobre algo que está sucediendo en nuestro contexto actualmente.
Per tant, us recomanem, també per recomanació de la Verónica, aquesta pel·lícula espanyola d'Isaki La Cuesta, Un any i una noche, sobre tots els aconteciments de la sala Bataclan d'ara fa 7 anys i de com marquen la vida d'aquesta parella de Ramón i Celine. Però tenim un altre tema. Aquest tema és dur, aquest tema està molt bé, però tenim un altre tema que a mi, personalment, ja saps que em fa molta il·lusió.
Niña, cuando yo muera, no llores sobre mi tumba.
La temporada passada, Verónica, ja ens vas flipar, faré aquest llenguatge planer, ens vas flipar quan ens vas parlar de Dia de Muertos, tu ets mexicana, recordem-lo, i allà es viu amb una bellesa, amb una delicadesa, és un espectacle de llum i color, de tradició, de record, és que és fantàstic, i avui volies tornar a tractar el tema, ja que tenim els Tots Sants aquí a la volta de la cantonada.
Sí, que estamos, ¿no?, cerca de estos, sí, de estos, sí, sí, días, sobre todo, bueno...
Me encanta, te escolto, ¿qué vols explicar?
El tema, ¿no?, de la muerte sigue siendo un tema tabú dentro de...
¿Y tan?
De la sociedad, ¿no? Y incluso en México, que se festeja de esta forma, bueno, se habla de ella, pero quizá este momento es el más especial, ¿no?, para volver a hablar sobre la vida i la mort.
Però inclús en Mèxic, que teniu aquesta tradició tan maca, tan espectacular, també costa recordar els estimats, o no, o és més fàcil allà?
El resto del any, digamos que sí, esta es una fecha realmente, ¿no?, especial, en donde realmente se ve esa, cómo los vivos y los muertos están entrelazados, porque al final, pues sin muerte no existiría la vida, y es parte de la vida este hecho humano.
I tant que sí, és així. Recordem que a Mèxic es viu aquesta tradició, no només a Mèxic, n'hi ha en altres països llatinoamericans, no?, com Bolívia, Perú, Equador, Guatemala, en què es fa tota aquesta tradició, aquest record, aquest pont que uneix els dos mons, etcètera, no?, és una mica això, i amb tota la bellesa que veiem. Aquí ho veiem a través de les imatges, però tu ho has viscut en viu.
Sí, sobretot perquè se hacen eso, muchos rituales que van dirigidos a esperar a los muertos. La idea es que este día ellos nos visitan, por eso es tan especial, y ese día sí que se habla un poco más de ello, porque es como mantener esa ilusión, que es ese único día en que se abre una puerta mágica, vamos a decirlo así, y en la que ellos vuelven, y por eso ahí es que se escenifica, pues, de muchas maneras, ¿no? Con las flores, los dulces, las ofrendas, la música, los olores, los sabores, todo esto está allí, pues, para darles la bienvenida otra vez.
La verdad es que es precioso. Yo la temporada pasada ya te vais a demanar, perquè jo estic enamorat de la pel·lícula Coco. Ja em vas dir que sí, que és prou fidel, que reflexa molt bé tot el que es viu allà, etc. Doncs des d'aquí la tornem a recomanar. Pel·lícula Coco de Disney Pixar, que està centrada en aquest dia, el Dia de Muertos, i que és una autèntica bellesa, perquè a més barreja les tradicions, el record, la família, està
claro,
és fantàstic.
Para los que no nos hayan escuchado el año pasado, pues, y no hayan visto la película, pues
endavant.
Creo que
avui estem molt cinèfils. Abans de que passe Carla Wiggins, que ens té preparat un informe, tu l'any passat em vas fer una calavera literària i enguany te l'he preparat jo a tu. Clar, quid pro quo. Per tant, ambientació, Paula, si us plau. Calavera literària dedicada a Verónica García Morales. Verónica és reflexió, es mirada social, es Chiapas y es acento mexicano. Nada es en vano cuando García Morales viene a Radio Estel y nos cuenta sobre el conflicto aquel, o sobre libros, o sobre cine, o sobre el tema más humano. Hoy nos hace sentir vivos hablando del Día de Muertos y nos da mil motivos para vivir con los ojos del alma bien abiertos. ¿Qué tal, Marebut?
Moltes gràcies, Rafa.
I uns aplaudiments aquests també, Paula? És igual, te'ls perdono. Mira, tot el carinyo,
Moltes gràcies.
Estem en pau. doncs en aquest moment podem canviar de terç i rebem un altre cop a Carla Buigas. Bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Aquí està, de nou. Què m'estàs... Què està passant, Carla?
Re.
Vale, perfecte. Amb Carla Buigas volíem tractar un tema que ja ens l'exposarà. Fem un canvi radical de tema aquí també, perquè realment, però a Verónica jo crec que li interessarà i ens donarà la seva opinió. Perquè tu has fet un reportatge fa res, i volíem també conèixer què has investigat aquí al Camins, Carla.
Sí, hem investigat sobre la moda sostenible.
Moda sostenible.
Tot arran de que ahir va començar la 080 Fashion Barcelona, que és la setmana de la moda a Barcelona,
sí.
I vam veure que tenen una desfilada per primera vegada que és fet amb roba reciclada i de segona mà.
Ja veus.
I que l'han fet de la mà de l'Agència Catalana de Residus. I aleshores és una iniciativa molt, molt interessant, a part de que és també la primera vegada que passa, i vam parlar amb dues periodistes, amb la Maria Almenar i la Sònia Flotats, que són expertes. La Sònia Flotats és periodista experta en moda sostenible i Maria Almenar experta en moda i en estil de vida, i perquè ens expliquessin una mica com es troba el context de la sostenibilitat dins la indústria del tèxtil i de la moda, que de fet és la segona més contaminant de tot el planeta.
I quina és la primera, ho saps? Ah, t'ha agafat. Segurament seran els creuers, perquè tot sempre és culpa dels creuers al final. Perfecte.
És cert que volia buscar-ho, però no.
És molt interessant perquè realment no sembla que ho tinguem al cap, però si és tan potent la contaminació de la indústria de la moda, doncs està molt bé que hi hagi iniciatives per pal·liar-lo, i més amb tot el que estem veient. Per tant, aquestes dos periodistes, què et van explicar?
Clar, doncs sí que van coincidint que la indústria de la moda és una indústria que cada cop està més conscienciada amb la causa del medi ambient, i que cada cop és més comú veure marques que tenen línies que aposten per un model sostenible, o directament marques que es basen en un model sostenible. I una cosa molt interessant que em van dir és que no es tracta d'una tendència, sinó perquè ara sigui una moda de que al consumidor li agrada que les coses siguin sostenibles, sinó que es tracta d'una necessitat, i que és molt interessant que grans marques facin aquestes apostes per, ja sigui línies de moda sostenible o per apostar directament a fer ja tota la cadena de manera sostenible.
Clar, Verònica, perquè estem veient que moltíssimes empreses ja estan pujant aquest carro de la sostenibilitat. És essencial, no?, en els temps que corren.
Claro, mencionava muy bien, Carla, ¿no?, que señalan que ya no es una necesidad, es que prácticamente es una emergencia. Estamos viendo, ¿no?, los últimos informes sobre el cambio climático y demás, uh-huh. Y bueno, evidentemente es... Ja ni siquiera és, no?, una opció.
Sí, també una cosa molt, molt interessant que deixa potser una mica un bri d'esperança en el que deies tu, que ara que tot està com que ens n'anem una mica ja cap al final, és que hi ha empreses que ja neixen únicament amb aquesta intenció de fer una moda d'una manera que no maltracti el medi ambient. Uh-huh. Per tant, és molt positiu, perquè no només està canviant el model dins d'un sistema que ja funciona d'una manera determinada, que és molt contaminant, sinó que estan naixent marques que només aposten per això. O sigui, està havent-hi un canvi de paradigma dins el sector que el podríem valorar de molt positiu. També la conscienciació que hi ha en la societat. Mm. No, que és important, no només s'han de conscienciar les marques que fan robes, sinó també la societat ha de ser conscient com es compra. I això és molt,
això
molt
és
interessant. És molt complicat perquè,
és un canvi de mentalitat, al final, de tothom.
Sí, perquè el problema que té el fast fashion, que és les marques, les línies de marques més de mala qualitat...
Per entendre'ns.
Sí, i més també... són més econòmiques.
Sí, clar.
Llavors, el preu... De fet, tant Maria Almenar com Sònia Flotets ens explicaven això, que el preu és un fre. Uh-huh. Davant d'això ens ho comparaven amb el fast food.
Clar, és que al final passa una mica com passa també en l'alimentació. Si tu vols fer una alimentació sostenible, és més cara. Per tant, el marge de benefici és més car, per tant, et costa tot més car. I, clar, aquí és complicat barrejar aquesta, no?, aquesta aposta per la sostenibilitat, pel planeta, per contaminar menys, i a la vegada que el preu sigui competitiu. És complicat.
Per això és necessari aquest canvi de mentalitat del consumidor, d'apostar per un model que sigui que passi per comprar menys, però comprar millor. Que no sigui... perquè quan estàs comprant una samarreta... Això ens ho explicaven. Quan estàs comprant una samarreta de 3 euros, què estàs comprant? És que potser no et surt ni més econòmic, perquè aquesta samarreta, al cap de 5 rentades, l'hauràs de canviar. En canvi, si et compres una roba que potser té un preu més elevat de primeres, però és de més bona qualitat, durarà més en els anys i fins i tot acabarà sent més econòmica.
Remata amb això, Verònica, què opines?
Creo que quizá también aquí lo que comentabas, ¿no, Rafa?, del cambiar los hábitos.
La mentalidad,
ya no tanto el precio, sino la necesidad de cambiar constantemente de ropa. Y eso también habría que, ¿no?, modificarlo, sí. Y que también ha sido impulsado pues por muchas empresas, que también interesa, ¿no?, el cambio de temporada. Y antes había quizá 2 temporadas y ahora hay pues 4 o 6.
Doncs, Carla Buigas, moltes gràcies per la teva aportació. M'ha molat el tema i és molt interessant. I Verònica García Morales, gràcies a tu també per la teva visita. Ens hem d'acomiadar ja, d'acord?
Moltes gràcies.
Ràdio Estel.
Encara que siguis de vidre, te'n recordes? I qui no? L'envàs on vas fa 10 anys. Des d'aleshores, cada dia més persones reciclem correctament les ampolles i els envasos de vidre sense tapa al contenidor verd. Un petit gest molt important pel medi ambient. Envasos de vidre al verd, cert. Perquè el futur del planeta encara és a les nostres mans, 10 anys després, reciclem més. Residuenvas.cat.
Generalitat de Catalunya. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com. Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat a base de vitamina C, zinc, coure i seleni que contribueix al funcionament normal del sistema immunitari. Aquest hivern, pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i sol·licita Dinafen Plus o Dinafen Infantil a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2023. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Per estar encara més al dia, només et cal seguir Ràdio Estel a les xarxes. A més, amb continguts exclusius. Segueix escoltant. Segueix Ràdio Estel també a les xarxes.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
Això és Pestanya de Clio. Us explico. Parlem d'història.
Camins.
Tenim Spotify, YouTube, iVoox, Solsona FM.
Ràdio Estel.
Perquè sou de Solsona, eh?
Som molt de Solsona.
Expliquem històries.
Marc Segués, bona vesprada.
Què tal, com estem?
Bueno, jo encantadíssim de que estigues aquí a l'estudi. Ja em fa molta il·lusió tenir-te aquí.
A mi em fa molta il·lusió estar a Ràdio Estel, de veritat.
Sí?
L'Albert i jo, que ara el presentarem, suposo, sí. Som grans fans de Ràdio Estel.
Albert Colell, bona vesprada.
Bona nit a tots.
Benvingut un altre cop. Amb Albert ja somos viejos conocidos, ja. Ja hem tingut les nostres cosetes, Albert.
I tant.
Bueno, escolta, us recordo, perquè clar, fa un mes de tota aquesta secció. Això és Pestanya de Clio. Us explico. Parlem d'història. Ja vam parlar amb Albert Colell i ens va explicar, bueno, moltíssimes curiositats sobre els calendaris, els dies. Realment ens vas tornar molt bojos amb les teves coses, Albert, però jo encara tinc a la retentiva, com deia aquell, la idea de que hi ha dies, uns dies que van desaparèixer i que van passar amb aquells dies que no van existir mai. Encara ho tinc al cap. Ells, Marc Segués, Albert Colell, amb un altre company,
amb el Pau Subirà.
Amb el Pau Subirà, porten endavant un podcast que us recomano moltíssim, que es diu Els Ulls de Clio. Si poseu Els Ulls de Clio a Google, sortiu per tot arreu.
Sí, tenim Spotify, YouTube, iVoox, Solsona FM, estem a la ràdio local d'allà, tot arreu.
Perquè sou de Solsona, eh?
Som molt de Solsona. És a dir, som de Solsona i ens ho estimem molt, que això també és una altra cosa. Però bé, ja en parlarem un altre dia, Solsona, si vols.
Vale, perquè m'agrada aquesta diversificació d'espai. Al final, tirem molt cap a Barcelona.
Sí.
I escolta, Solsona existe.
I està molt bé que en un programa com aquest, per exemple, hi hagi tantes varietats dialectals.
Clar, perquè aquí tenim a un tio de Solsona, un de Castelló, un tio de Sort. I Paula, tu d'on ets? D'aquí de Ràdio Estel? Naciste aquí en Ràdio Estel? No. De Barcelona. Vale, per tant, bueno, ja sabeu, parlarem d'història, però en aquest cas, Marc, afineu.
Sí, avui aterrem, i és que una secció dels Ulls de Clio que tenim és la premsa llegida en binocles. És a dir, que fem un tema de l'actualitat i mirem enrere, mirem la història, doncs què ens diu d'aquest tema. I avui parlarem d'un tema que ha estat notícia, que són les obres d'art. Rafa, per què estan notícia les obres d'art? A veure, què ha passat les últimes hores?
Hem tingut unes noies molt reivindicatives, això passa, això passa de vegades, que s'han intentat carregar amb unes pintures, no pintures, no, una sopa.
Exacte, amb una sopa de tomàquet. La setmana passada, dues activistes van anar a la National Gallery de Londres i van atacar, com deies tu, el quadre dels girassols de Van Gogh.
Sí.
S'ha de dir que hi havia un vidre davant, l'obra no va resultar atacada, sí que el marca petites perfectes i per això doncs, els han denunciat i tenen càrrecs penals sobre seu.
Sí.
Llavors, avui volem parlar d'atacs a obres d'art. L'Albert, que és el bon història, us dirà que no només no és la primera de la història, aquesta del girassol, sinó que n'han passat moltes al llarg dels anys. Jo que sí, Albert?
Exacte, podríem destacar, per exemple, la ronda de nit de Rembrandt. Ha estat apunyalada dues vegades.
Apunyalada.
I un cop restaurada li van tirar àcid a sobre.
Riu-te del tomàquet. Oh.
Però escolta, bueno, continua, Albert, que n'hi ha més.
Llavors, també tenim la Pietat i el David de Miquel Àngel, una que està al Vaticà, l'altra que està a Florència. Mm. Les dues van ser atacades amb un martell. És a dir, a cops de martell les van destrossar. I obres més properes, tenim el Guernica de Picasso, que també va ser atacat amb un spray vermell, fins i tot.
Clar, o sigui, però quina mala llet, perquè, clar, a la Pietat i al David de Miquel Àngel, amb un martell, van entrar allà, pam, pam, pam.
Clar, és que si no, amb una cullera no els hi fa res.
I sabem, no de totes, però sabem per què la gent té aquesta mania d'atacar obres d'art, de tant en tant.
Normalment és això el mateix que ha passat ara amb el cas dels Girassols de Van Gogh.
Reivindicar.
Reivindicació, exacte. És a dir, utilitzar l'obra d'art per tal de donar visibilitat a un missatge que volen transmetre.
I s'ha demostrat que ho han aconseguit, les dels Girassols de Van Gogh.
Sí.
N'estem parlant aquí i a tot arreu.
Sí.
Però nosaltres estem vist que hi ha moltes obres d'art que han estat atacades al llarg dels anys, però no parlarem d'atacs, sinó que destacarem una altra notícia, i és que fa dues setmanes va sortir un article del Punt Avui, de la Maria Palau, molt recomanable, que es diu "L'exili de l'art salvat a la guerra". Entre el fast food de l'actualitat, els diaris, trobem a vegades articles
coses,
molt bons
que
ens fan pensar, que ens fan tirar endarrere. Vale. Llavors, la Maria Palau explica que resulta que molts museus conserven centenars d'obres de procedències incertes que els franquistes hi van dipositar en aquests museus en la immediata postguerra. Són obres que es van confiscar i que molts propietaris no van poder recuperar. Aquesta usurpació es podria qualificar de robatori en molts casos.
Sí. No hi ha una pel·lícula... Em sona una pel·lícula, Monumentment, que és com un comando que envien per rescatar obres nazis...
de soldats, bueno, sí, dels Estats Units que salven obres...
Serà una americanada, però la idea m'ha recordat, sí. Segurament. Sí.
Perquè, a més, acostumem a conèixer els robatoris d'obres d'art que es fan en els museus, per lo infreqüents que són. Mm-hmm. Així que, quan hi ha una, de seguida surten les notícies. I pressuposem que la seguretat al museu és una de les seves garanties principals. Però en algunes ocasions les grans mesures de seguretat no han estat suficients.
Ja, es despisten.
Us portarem alguns dels robatoris més curiosos d'obres d'art.
Vinga.
I no serà una secció on no hagis de fer res, Rafa, sinó que et farem jugar, d'acord? Serà un concurs.
Vaja.
I el tema de la secció, com diu l'Albert, són robatoris curiosos d'obres d'art.
M'estava relaxant ja, però vale, va, jugarem, va.
Va, doncs sí. Saltem-hi. Ja tenim el ritme posat i parlarem d'una obra d'art famosament coneguda, que és la Gioconda.
Ai, Marc.
O la Mona Lisa.
Vale.
Estigues atent. És una obra pictòrica, parlarem breument, farem una breu repassada d'aquesta obra. És una obra pictòrica de l'artista renaixentista italià Leonardo da Vinci, fins aquí tot conegut.
Sí.
I és una obra plena de misteris, des de qui és la model que utilitza el pintor, a on es troba el paisatge que surt al fons, què ens vol dir amb aquesta rialla. És una obra que transmet. No sabem el què, cadascú és diferent, però transmet. Albert, tu què transmet aquesta obra?
Serenitat, no sé, una mirada que et relaxe, aquesta senyora.
A mi, per mi, misteri.
Sí, aquesta rialla a mi em posa intranquil. Què vol dir?
Exactament, què està passant per la ment d'aquesta dona o el sentiment que capta, no, Leonardo?
És una pintura del segle XVI i sorprenent en les seves petites dimensions, que només fa 79 per 53 centímetres.
Sí, és petita. Sí,
quan vas al Louvre, que és on està, el Louvre de París, és que flipes perquè veus una muntanya de gent mirant-ho i un quadre petitó al fons, i allò és la Mona Lisa. L'obra va ser comprada pel rei Francesc I de França a principis del segle XVI, com dèiem, i des d'aquest moment està al Louvre, és propietat de l'estat francès, i és un dels quadres més famosos del món.
Vale.
I aquí ve la pregunta.
Vinga.
Perquè la Gioconda és protagonista d'un dels robatoris més fàcils i senzills de la història, tot i ser una obra de gran valor històric. I et faré la pregunta, i és que quin sistema van utilitzar els lladres per robar-la?
Va.
En aquest cas, un lladre. Hi ha tres opcions. La primera és que es va posar una bata blanca, com la que feia servir el personal del museu, i la va robar en plena llum del dia, com si fos un operari que l'anava...
Això és com el Dioni.
La segona és que va subornar els vigilants prometent una gran xifra de francs, com si estiguessin allà a la frontera.
No ho veig. Els francesos són insubornables.
I la tercera i més de pel·lícula és que va entrar al museu de dia, es va amagar i quan va ser de nit i es va tancar al museu, va sortir del seu amagatall i la va robar. Què diria, Rafa?
Bueno, són guais les tres, eh? Sí. M'agraden les tres. Però jo diria la C.
Què en diem, Albert?
La C, doncs no.
Vaja, quina llàstima, no se podia saber.
Per això es qualifica com un dels robatoris més fàcils de la història.
Ah, la A.
Va ser la A.
Ja veus.
El lladre era un fuster italià que es deia Vicenzo Perugia, extreballador del museu, i un comerciant argentí el va convèncer per robar l'obra d'art i després se la vendrien per una xifra milionària. Llavors, el 1911, el 21 d'agost, va entrar vestit amb una bata blanca com la que feien servir els treballadors de manteniment. I sense aixecar cap mena de sospita, va despenjar el quadre i abans de sortir va separar la tela del Marc de la marxa de la roba.
Com qui s'emporta una samarreta
de la cara. I va sortir dient au revoir, i ja està, saps? No, curiosíssima la història, molt guai, sí.
I durant la investigació fins i tot es posà Pablo Picasso, imagineu-ho.
Què dius?
I anava passant el temps i l'obra no apareixia, i no va ser fins al cap de 2 anys, que el director de la Galeria dels Uffizi, a Florència, va rebre la carta on algú li volia vendre aquest quadre. Es va presentar a la cita acompanyat de policies, i quan es va adonar que era el quadre original, els policies van detenir en Perugia, que va al·legar que volia tornar l'obra a la seva pàtria, a Itàlia.
Bueno, un personatge, no? Aquest tipus és un personatge.
Segur que el seu destí no va ser marxa i vés-te'n cap a casa.
Imagino que no.
A la presó. Va anar a la presó.
Va anar a la presó.
Va, saltem la segona pregunta.
Però la presó, vale, però jo faria un atenuant per aquesta xuleria d'agafar el quadre i portar-te'l en plena llum del dia. Vinga, va, més coses.
Doncs va, de França a Noruega.
Aquesta és música noruega.
Els bicis no són de Noruega, en cap cas. Era per canviar una miqueta, canviar de ritme.
M'estranyava.
I parlarem també d'una obra molt coneguda i parlarem d'un crim molt ràpid, d'un robatori molt ràpid.
Va.
En concret, l'obra de la que parlarem és El Crit. És l'obra més reconeguda de l'artista Edvard Munch. I va ser pintada al segle XIX, a finals del segle XIX. Mm. En el quadre hi podem veure una figura humana, que és molt divertit, en un moment d'angoixa, i es considera una de les millors obres del moviment expressionista.
Una figura humana amb imaginació. Ah,
exacte. És el típic, aquell emoji que fa servir el WhatsApp quan estàs molt sorprès.
La Maria José Mendoza ho fa de vegades, això. Sí.
Veus? L'artista va fer 4 quadres iguals.
Vale.
D'acord? Del mateix crit n'hi ha 4 iguals. I un està a la col·lecció privada, dos es troben al Museu Munch d'Oslo, i el més conegut i el nostre protagonista del que parlarem està a la Galeria Nacional de Noruega.
Vale.
Estem parlant de robatoris, i hem dit que era el robatori més ràpid, o un dels més ràpids. Quants segons es va trigar a robar el quadre? Va. Hi ha 3 opcions, 23 segons...
Sembla massa.
50 segons o 1 minut i 38 segons.
Home, a veure, com a mínim 1 minut i 38 segons.
Què en dius, historiador Albert?
Els 3. Tornem a fallar.
No és el meu dia, no és el meu dia. Mai és el meu dia.
És 50 segons.
El punt mig.
Bueno.
El 12 de febrer de 1994, Paul Enger, el lladre d'art més famós de Noruega, va entrar de matinada al museu i amb l'ajuda d'una escala de fusta va despenjar el quadre en menys d'un minut. Fins i tot va tenir temps de deixar una nota a l'espai buit que havia quedat després de treure el quadre. Va escriure: "Gràcies per la vostra escassa seguretat." Perquè resulta que aquell dia s'inauguraven els Jocs Olímpics d'hivern a Noruega i tots els efectius policials estaven preocupats per aquest altre tema. L'obra va aparèixer al cap de 3 mesos, després que els lladres l'intentessin vendre al govern de Noruega un rescat, els demanessin un rescat per l'obra. Va ser recuperada en un hotel, en una acció conjunta de la policia noruega i britànica, i el lladre va confessar que aquests 3 mesos havia tingut l'obra amagada entre uns taulons de la seva taula del menjador de casa. Imagineu-vos fer el cafè i tenir
el crit
a sota la taula.
Déu-n'hi-do. Escolta, se'ns escapa el temps, però jo crec que tenim temps per fer ràpidament el tercer, va.
Va, doncs, posem música i el fem ràpid. Ara parlarem del macrorobatori. Un macrorobatori que va passar el 1990. Es van robar al Museu Isabella Stuart Gardner de Boston 13 obres d'art en un sol robatori. D'acord? Eren obres d'artistes molt coneguts, com Rembrandt, Degas, Manet, Flinks i molts altres.
Uh-huh.
El total d'aquestes 13 obres, en quant està valorat, Rafa?
A
veure. Dic 3 xifres i tu les encertes. Va, a veure si acabem amb bon peu, va.
No crec, però vale.
Opció A, 300 milions d'euros. Opció B, 850. O C, 80.
A veure, 80 em sembla, 80 em sembla poc i 850 em sembla molt. 300.
Va, Albert, què dius?
Ara sí, Rafa.
Home, menys mal.
Doncs estàvem valorats en 300 milions.
Sí.
Això va passar el 18 de març de 1990, que 2 lladres disfressats de policia van trucar a la porta del museu i van aconseguir convèncer a un jove guàrdia de seguretat que havien estat alertats d'uns sorolls sospitosos a l'interior del museu. Van reduir el guàrdia, el van lligar i amordaçar el subterrani.
Déu-n'hi-do.
Posar de tot el temps del món per perpetrar el robatori. Si abans parlàvem de 50 segons, ara parlem de 81 minuts. En 81 minuts van retirar 13 pintures.
No està malament.
I, malauradament, aquesta història no té final feliç, perquè encara a dia d'avui no se sap on estan aquestes 13 obres.
Què dius?
Tot i que les autoritats han arribat a oferir 9 milions d'euros de recompensa per possibles pistes. Vull dir que si en sabeu alguna cosa, us podeu formar.
ho investigarem.
El curiós del cas és que al museu es poden veure els marcs buits on fins no fa molt hi havia aquestes obres.
Albert Golell, moltes gràcies.
A tu.
Fantàstic, Marc Segués. Fantàstic, us esperem, eh?
Busqueu els Ulls de Clio, per més informació.
Ulls de Clio, un podcast fantàstic. I aquí he tingut aquest tast que ha estat meravellós. La pestanya de Clio, la pestanya de Clio. Gens malament el programa tan llaunat, eh? Doncs ara a punt d'arribar a les 9 de la nit, fins aquí el Camins edició nadalenca en llaunada, com un melocotón intenso, amb Ferran Caldevila a la producció, Carla Buigas i Pere Juventí Balcells a la redacció sempre d'aquest programa, Maria José Mendoza i les seves mans vertiginoses a les regnes de les xarxes socials, i la clau de tot plegat, Paula Moreno, les vies de so i el muntatge musical. Nosaltres, que tornem aviat, no us penseu, demà mateix, amb un nou programa especial de Nadal, la banda de Camins, tornarem a dir-vos bona vesprada demà, per seguir recuperant els millors moments de la temporada. Això vol dir que tornarem a fer Farem Camins. Cuideu-vos!
Quan acaba el dia,
encara queda,
comencen els Camins.